i això tots, tots, d'un color o d'un altre, tots. Som humans i això és una feina molt ben feta i penso que és una excel·lència tenir aquest privilegi de poder tenir aquesta gent i que Manacor, de qualque manera, tiri endavant aquest projecte.
Són les 9 i 4 minuts, més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Vetres Ràdio dona carta blanca a Mònica Borràs.
Internet, l'ull que no es tanca. Una anàlisi sobre la colonització tecnològica del món. Amb Mònica Borràs.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Si vols, podríem començar per aquí, que és internet.
Internet, una xarxa de xarxes.
La terminologia és en anglès perquè tots els models que tenim d'això són gairebé americans.
Tenim llengües diferents.
Cada vegada que escric el meu corrector, sempre que escric startup, me suggereix que descriure empreses emergents.
Ai, doncs m'agrada molt el teu corrector.
Sí, és un corrector que nom Language Tool.
Eina de llenguatge.
Te'l recoman molt.
És intel·ligent.
Sí, mira el context i te fa suggeriments de fins i tot aquestes coses que sovint les anem canviant.
Deia moltes paraules, massa input, jo què sé, de massa, massa. Que el futuro ya está aquí. Us acompanya el seu CEO.
L'eslògan que té és en tema de màrqueting.
Les cases merchandising. Vàrem entrar en Premvi, no únicament gamer.
Feedback. El crowd equity.
En el canvas, vull dir, en el... com se diria, en mallorquí.
És com un... Com un...
Sí.
Un...
No sé.
Un
quadrant.
Feedback.
Sempre online.
No són quatre friquis amb camisetes de feedback.
Tot allò que pugui ser software ha de ser software,
exacte,
no?
Exacte.
Siempre utilizamos software libre. O inclús donar-los una mica de mentoring si tu en saps, no? Però és que, además, creamos software libre.
Per convertir coses en software, perquè tot el que pugui ser software serà software.
És com a muy mainstream i...
Tenim llengües diferents.
Para desintoxicarte un poco, utilizar un Walkman en vez de Spotify para escuchar música es bastante extraño. Yo lo he hecho últimamente de irme a pasear con un Walkman y no te diré yo que no he sacado un par de veces el Walkman para hacer una foto, porque ya no estamos acostumbrados a eso, a utilizar las cosas para lo que son.
Hi ha llibres que parlen de Lean Startup.
Que s'escriu Lean, no? Sí. Per aquells que no siguin angloparlants.
Poden començar per aquí, no? Sí. Què és Lean?
Lean.
És una molt bona pregunta, perquè és una pregunta difícil de respondre.
Lean, agile.
Lean és una tècnica, vull dir.
Lean, running Lean, 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 Lean.
El Lean per a startups.
Hay muchas startups de travel en Baleares.
Una startup.
El destí d'una startup, pues sí. Això, fer un, lo que diuen ells, un The Wakes.
Y cuando uno ya está dentro de una startup, que es como tener dos masters.
Quan xerram de startups, d'empreses emergents per convertir coses en software. Software.
Travel.
Software. Lean. Software.
Startup. Startup.
Lean.
Lean.
El Lean.
Travel.
Startup.
No hem duit encara ningú que
no.
Sigui expert en Scrum.
Com s'escriu això?
Scrum. Scrum.
Scrum.
Scrum. Scrum. Scrum, scrum, scrum,
scrum. Som 100% online.
Startup.
Amantes del do-it-yourself, és online.
Lo que passa és que el 90% de les startups mueren.
La importància dels neologismes i dels anglicismes hi és, sobretot en l'àmbit de les tecnologies, de la informació i la comunicació. Les videotrucades, en català el terme és videotrucada, no cal adaptar altres qüestions en castellà, en anglès, el que sigui, no? Silenciar, no és mutejar o desmutejar, és la forma anglès. Quan hem de fer una foto del que tenim a la pantalla, fem una captura de pantalla.
Captura de pantalla.
Capturem, no fem un pantallasso, ni una pantallada, ni aquestes altres formes que serien més altres llengües.
Tenim llengües diferents.
A tot arreu hi ha ofertes de webinar.
Com s'escriu això?
Webinar. El webinar és un seminari web, que és la manera com en català posem aquesta forma web al darrere.
Si hubiera un apagón tecnológico, imagínate, ¿qué haríamos? como en los 90. Technologic.
El llenguatge, les paraules, les figures literàries. Bona part de la riquesa del nostre idioma entra ara en desús. Hem parlat del progressiu empobriment del llenguatge des de l'implantació d'internet. El castellà i el català tenen un vocabulari que ronda les 90.000 paraules. Segons dades de 2014, el Diccionari General de la Llengua Catalana té 88.500 entrades i el Diccionari Català Valencià-Balear en té unes 160.000 paraules. En canvi, la llengua anglesa té devers 170.000 paraules que s'empren habitualment i s'està imposant com el nou idioma tecnològic. Al nostre vocabulari trobam molts de neologismes i, sobretot, anglicismes. Sobre aquesta qüestió hem parlat amb Marta Graner i Frank, cap de productes i serveis del TermCat, el centre de terminologia del Departament de Cultura de la Generalitat Catalana.
Sí, la importància dels neologismes i dels anglicismes hi és, i sobretot en l'àmbit de la terminologia que jo toco més especialment, que és la terminologia de les TIC, de les tecnologies de la informació i la comunicació. Ens trobem molt habitualment que les paraules entren a través de l'anglès, perquè és la llengua que molt sovint les crea o les fa populars. Això té diverses raons, no? Si vols te les comento una mica, el que a nosaltres ens sembla que passa, no? I és lògic que sí sigui. Perquè, d'una banda, l'anglès és la llengua de comunicació entre els experts, en contextos especialitzats, perquè és la llengua que utilitzen en la comunicació internacional, en revistes científiques sovint, o en fòrums internacionals, també. També et passa una altra cosa, que és que a vegades ens sembla que l'anglès té una precisió en el discurs, no?, que és la que millor designa allò que es vol dir. Si ja anem, per exemple, a exemples, no? Pot semblar que community manager vol dir una cosa concreta i, en canvi, gestor de comunitat, que seria la proposta catalana que tenim en aquest cas, no ens sembla que vulgui dir exactament el mateix, no? I veiem alguns... Hi pot haver persones que hi vegin alguns matisos que els faci descartar fer servir aquesta forma, no? També pot passar que hi hagi com una voluntat de distinció cultural, la distinció de grup, no? En el cas de distinció de grup, molt clarament, per exemple, entre segments més joves, no? O grups que pensen, no?, que la manera de comunicar-se i té un interès o té un atractiu fer servir algunes paraules en anglès. I també hi ha com fenòmens més lingüístics que intervenen, que és que a vegades pot semblar, no?, que l'anglès té un sintetisme o una flexibilitat en la creació de paraules, no? Si anem a altres exemples, doncs l'anglès, per exemple, té la forma malware, no?, per aquest programari, aquests programes que poden introduir codi que ataqui el nostre ordinador, i en català això és programari maliciós. Bé, que potser és més llarg, és més descriptiu, i això pot ser un factor negatiu a vegades. I encara intervenen factors que fins i tot són més externs, que són alguns avantatges competitius en el posicionament web. Això també ens ho han comentat a vegades des d'organitzacions o des de pàgines web, no?, en què sembla que et posiciones més bé o apareixeràs més fàcilment en un cercador i utilitzes la forma anglesa, per exemple, e-learning, i en canvi no utilitzes aprenentatge en línia, perquè no et puntuaran tan bé o no serà tan ben posicionat o no sortiràs a dalt de tot de l'índex de resultats. Això també és un altre factor que pot intervenir-hi. Aquests serien una mica les causes o les qüestions contra les quals hem de lluitar o hem de tenir present, que fan que els neologismes en anglès tinguin aquesta força, no?
Així, avui, molt d'autors i creadors es decanten per fer servir les paraules angleses a l'hora d'indexar els continguts, ja que d'aquesta manera multipliquen les probabilitats de que la seva obra sigui referenciada per altres autors a nivell mundial. Sentim Joan Carles Mèlic, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, i és autor també de l'assaig La fragilitat del mundo, publicat per Tuscats.
El sol fet d'escriure en anglès, el sol fet d'escriure en anglès suposa una quantificació de citacions arreu del món. Clar, això des del punt de vista de la medicina és molt important, però no tinc clar que sigui tan important escriure en anglès des del punt de vista literari, des del punt de vista, diguem-ne, poètic, des del punt de vista artístic. No, escolti, vull dir, aviam, des del punt de vista artístic, l'anglès o literari, l'anglès és una llengua molt important, entre d'altres, i jo puc decidir escriure en català, castellà, en francès, i en altres llengües. Ara, el físic, em diran, és que des del punt de vista de la física és fonamental poder parlar en anglès, perquè ens interessa, no ens interessa la metàfora, ens interessa el signe, el concepte. D'acord? D'acord, aleshores sí. No. Però des del punt de vista, per exemple, poètic, l'anglès és una llengua. No? Llavors, tot plegat suposa una pobresa de món. Això és el que, aquesta és la meva tesi.
Per això, des del TERMCAT, s'hi fa feina de valent a l'hora d'anticipar-se a la popularització i a l'implantació d'aquestes noves paraules per tal d'oferir als potencials usuaris l'alternativa catalana.
Home, arribar abans és difícil, sí. Perquè, de fet, nosaltres, quan pensem en un àmbit, no?, i busquem quins termes hi ha, doncs sovint aquells termes ja tenen un nom, no? I no sempre en aquests contextos, clar, hi pots intervenir, i aquest nom és en anglès. El que sí que podem fer, evidentment, és el que s'intenta, no? Com més d'hora millor, i com més consens entre els experts també millor, no? I una forma encara és just a l'inici i veus allò que comença a funcionar, no? Doncs dius, a veure, en català com en diem d'això? I de seguida proposes la forma, doncs és més senzill que aquella ja s'adopti, no? És el que et deia del ransomware aquest, no? El programari de segrest, doncs en català no en havien parlat mai, encara que existís, oi? Sí. Però de manera divulgativa en català no s'havia parlat mai. Doncs si ja a l'inici dius, que en català en podem dir programari de segrest, doncs a partir d'ara fem servir aquesta forma i així ja se'ns fa més habitual, perquè també moltes vegades és qüestió de costum, eh?
I és que hi ha tantes àrees professionals i lúdiques per abraçar que l'anàlisi de les paraules a fer servir que es fa des del TERMCAT és molt àmplia. Marta Graner i Frank, cap de Productes i Serveis del TERMCAT, el Centre de Terminologia del Departament de Cultura de la Generalitat Catalana, ens posa alguns exemples.
Sí, això és el que intentem, una mica que en tots els contextos el català pugui ser utilitzat. I això, en l'àmbit de les tecnologies, que és el que ara parlàvem, passa el que et deia abans a diferents nivells, els termes que utilitzem tots i els de més especialitzats. Entre els àmbits que nosaltres hem treballat recentment, per exemple, ara a final d'aquest any vam treure un diccionari sobre realitat virtual i realitat augmentada, no? Mm-hmm. Una tecnologia en què realment l'anglès va per davant, no? Perquè és el que inventa segons quins conceptes i els fa circular, no? També en ciberseguretat, tenim molts termes recollits, tenim un producte que ara també estem actualitzant, el món dels videojocs, un altre gran àmbit que té molts usuaris, però també hi ha allò, la terminologia TIC com més propera, no? Ara recordava que fa poc vam fer un apunt terminològic a la nostra pàgina web, un apunt així de divulgació, no?, en què esmentàvem termes d'aquests que nosaltres, i a més en aquests darrers temps, no?, de confinament, de treballar en pantalla, sempre, vam fer un apunt que es deia la vida a la pantalla, en què rescatàvem uns quants termes d'aquests d'ús habitual que coneixem tots, no? Però que no sempre utilitzem en català, no? Les videotrucades, doncs en català el terme és videotrucada, no cal adaptar altres qüestions en castellà, en anglès, el que sigui, no? Una acció que fem molt habitualment és silenciar, activar el micròfon, que és activar-lo. Això, silenciar, no és mutejar o desmutejar, no? Que és la forma anglesa, doncs, de silenciar. Quan hem de fer una foto del que tenim a la pantalla, fem una captura de pantalla, capturem. No fem un pantallasso, ni una pantallada, ni aquestes altres formes que serien més d'altres llengües. O ara, a tot arreu, hi ha ofertes de seminaris web, de webinars, no? Doncs el webinar és un seminari web, no?, que és la manera com en català posem aquesta forma web al darrere. I encara el més habitual i senzill, i aquest ja no és neologisme, és pràcticament l'històric, que és la línia, no? En línia per online. Doncs és conegut, és senzill, però encara costa en alguns contextos per... Segurament per una barreja d'aquelles qüestions que dèiem a l'inici, no? La distinció, la precisió, el costum... Bé, doncs procurem combinar o no perdre de vista l'alternativa catalana, tampoc.
Sent conscients, podem triar emprar les paraules en la nostra llengua abans d'adoptar la paraula anglesa sense pensar. Podrà sobreviure una llengua com la nostra? L'anglès s'imposarà tecnològicament per damunt de les altres llengües del món? L'anglès es convertirà en el nou esperanto?
Home, nosaltres som optimistes i pensem que no, eh? De fet, si treballem en aquesta línia, si no ens desesperaríem, no? Si treballem en aquesta línia és perquè pensem i que és possible que les llengües més minoritzades com la nostra doncs tinguin espai. El català té un gran recorregut i és moltes vegades model o un exemple d'èxit, no? En pàgines web, en nombre de pàgines web, en recursos, per exemple, la Viquipèdia, un gran model d'èxit també, no? Vull dir que, i moltes vegades quan busquem la terminologia i quan també mirem quina implantació, quins usos tenen alguns termes, doncs déu-n'hi-do. És evident que no en tots els casos ni en tots els contextos, però aquest tampoc és l'objectiu. L'objectiu és que qui vulgui o qui pugui o en el màxim de contextos possible i sobretot en els contextos més no tan espontanis, no? Sinó més regulats per l'administració, doncs es faci una feina de mica en mica coneixement i implantació d'aquestes formes catalanes.
Al TermCat podem cercar tots aquests nous conceptes si tenim interès en fer servir l'accepció catalana d'aquests neologismes.
Jo us convido, si entreu a la pàgina web, al termcat.cat, que hi trobareu tant un gran cercador, que és el Cercaterm, no? On pots fer tu la cerca a través de la paraula en la llengua que la tinguis i trobaràs, i tenim evidentment la fitxa catalana corresponent, i podràs consultar la denominació en català, les altres llengües i la definició, el Cercaterm. També tenim després diccionaris específics d'aquests àmbits, trobaràs, en tenim més de 130, crec que actualment, de diccionaris, en aquest cas, de tots els àmbits d'especialitat, en què trobaràs ja només els termes classificats temàticament d'aquell àmbit, el dels videojocs seria un exemple, la terminologia dels videojocs. I després també tenim un apartat que és interessant, penso, que és els productes multimèdia. Des de ja fa temps, ja fa anys, a més dels diccionaris que contenen les fitxes terminològiques completes, doncs procurem fer productes més de divulgació, que són infografies, productes interactius, que tenen com una selecció d'aquesta terminologia i a vegades de manera de joc, com en aquest cas, no?, que eren com unes fitxes reversibles que deia l'anglès i t'havies de decidir el català, a vegades a través d'il·lustracions, amb recursos diversos, doncs la terminologia més habitual o una selecció de la més bàsica. Entre els darrers que hem fet de TIC, per exemple, n'hi havia un de realitat virtual en què esmentàvem doncs, els termes que havíem treballat, no? La cabina de realitat virtual, la palanca de control, els dispositius hàptics o tàctils, les ulleres de 3D, etc. No? També en tenim un de recent sobre criptomonedes, de disseny web, bé, n'hi ha molts. En aquest cas serien els recursos o productes multimèdia.
Hem sentit a Marta Graner i Frank, cap de productes i serveis del TermCat, el centre de terminologia del Departament de Cultura de la Generalitat Catalana.
Internet, l'ull que no es tanca. De la quarta revolució industrial a la distopia, amb Mònica Borràs.
IB3 dona una mà a l'associació Afasib de familiars i amics supervivents per suïcidi de les Illes Balears, que lluita perquè la població se sensibilitzi sobre el suïcidi i les seves conseqüències. Per més informació, telefoneu al 657 71 63 40 o bé entreu al web d'Afasib. Tots donam una mà a l'associació de familiars i amics supervivents per suïcidi de les Illes Balears.
Internet, l'ull que no es tanca. Una anàlisi sobre la colonització tecnològica del món. Amb Mònica Borràs.
Hi ha llibres que parlen de Lean Startup.
Que s'escriu Lean, no? Sí. Per aquells que no siguin angloparlants.
Podem començar per aquí, no? Què és Lean?
És una molt bona pregunta, perquè és una pregunta difícil de respondre.
Lean, agile.
Lean és una tècnica, vull dir.
Lean, running Lean.
El Lean per a startups.
Hay muchas startups de travel en Baleares.
Una startup.
El destí d'una startup.
Startup.
Empreses emergents per convertir coses en software. Software.
Travel.
Software. Lean. Software.
Startup. Startup.
Lean. El Lean.
Travel.
Startup.
No hem duit encara ningú que
no.
Sigui expert en Scrum.
Com s'escriu això?
Scrum.
En En aquesta sèrie de 4 capítols hem analitzat els principals canvis i conseqüències que la implantació d'internet ha tingut a la nostra vida i societat. Per començar, la nostra gran dependència dels dispositius electrònics de vegades sembla exagerada i també la nostra disponibilitat les 24 hores del dia. Sentim a Jaume Ripoll Baquer, que és director editorial i cofundador de Filmin i director de l'Atlàntida Film Fest, i tot seguit a Miquel Mas Fiol, que és dramaturg i director teatral, i finalment escoltam a l'escriptora Marta Sanz.
Ui, no tinc ni idea de quantes hores actualment pas per feina davant d'internet, però penso que estic... faig una plataforma de cine online i bàsicament crec que tots estic totes les hores possibles connectat d'una manera bastant a internet, i després, per suposat, quan no estic fent feina, diem fent feina, estic veient pel·lícules i les estic veient via plataformes. Per tant, te diria que el 100% de temps del dia estic connectat.
I avui en dia estic totalment rodejat per internet. No puc estar fora de tenir internet en cap moment. De fet, he generat una dependència absoluta cap al món de internet i sobretot cap al telèfon mòbil, i sóc conscient d'això, que jo crec que també passa, que aquest és un dels grans mals que tinc jo i crec que també té gran part de la meva generació, que és el fet de ser conscients de que no poden desconnectar, que estem contínuament amb necessitat de postejar, amb necessitat d'incrementar els nostres perfils, d'incrementar els nostres seguidors, estem immersos, ho sabem, i la forta és que crec que no tenim eines d'abastament com per afluixar i com aturar una mica. I aquest és el gran problema que tenim avui en dia.
Porque además yo soy una adicta, una yonqui, entonces me han ayudado a desengancharme de estas redes, claro, claro. Es que estas redes son muy adictivas, ¿eh? Eso de que hagas un directo de Instagram y afloren los corazones desde abajo, esto, joder, ¿a qué no le gusta?
Claro,
claro. Esto es muy bonito.
I és que amb aquests incentius que explica l'escriptora Marta Sanz, ens costa un esforç important fer l'anomenada desconnexió digital. Ens expliquen com ho intenten Laia Malo, que és escriptora, traductora i músic, el duet d'Electroverse Jansky, Joan Riera Salom, que és gerent de la plataforma de comerç electrònic UBBox, de Petra, i el dramaturg i director teatral Miquel Mas Fiol.
Com a rutina sempre intent no agafar el mòbil fins que no fa el manco una hora que estic desperta. És com allò que diuen del primer cigarret, que si no te'l fumes tampoc durant la primera hora, doncs redueixes l'addicció. I el que sí que faig també des de fa molt temps és deixar el mòbil a la cuina quan me'n vaig a dormir, i a més en mode avió hi tinc bastanta mania, em repel·leix bastant això dels dispositius mòbils i tauletes i tot això al dormitori.
A mi m'acosta molt desconnectar. Sí, a mi m'acosta molt desconnectar pel tema de que no tenc el lap petits. I clar, quan un té una família, desconnectar crec que és una mica més senzill, perquè has d'estar pendent d'aquelles altres persones i de conviure amb aquelles altres persones, però jo en aquest cas vinc tot sol, i clar, i no... I desconnectar... Trobo altres maneres de desconnectar. Jo faig meditació de matins i de vespres, o quan puc, no? Però desconnectar així de dir ara ja no tenc empresa, no me passa mai. Sempre tenc qualque cosa. Sí.
Sí, jo vull desconnectar i vull aconseguir desconnectar de les noves tecnologies, vull desconnectar dels telèfons mòbils. De fet, ara m'he agafat dos telèfons, tinc un telèfon professional i tinc un telèfon personal que vull aprendre a utilitzar, perquè me passa que contínuament estic mirant el telèfon professional fins a altres hores del vespre, i ara m'he d'acostumar a tenir dos telèfons, però sí que és vera que desconnectar és complicadíssim. És complicadíssim, titànic, i a damunt que crec que no ho hem arribat a intentar. Jo me'n record quan va haver la caiguda del WhatsApp, que tots ens varen com a sentir revolucionats, però a la vegada també varen sentir un poquet d'alivi. Tant de bo poder traslladar aquest alivi, tenir aquest alivi molt de temps més.
Miquel Mas Fiol, dramaturg i director teatral, ens ha confessat la seva voluntat de desconnectar digitalment més sovint, però als seus 25 anys no ha conegut la vida prèvia a internet. En els inicis, el que ens costava realment, i de vegades molt, era poder connectar-nos a la xarxa telefònica per mòdem. A més, si ens entrava una telefonada, se'ns tallava la connexió. Però què hi havia per fer a internet als inicis? Sentim a Jaume Ripoll Baquer, director editorial i cofundador de Filmin i director de l'Atlàntida Film Fest, però també escoltam a Luis Arcadio Rodríguez de Boves, que és realitzador audiovisual, dissenyador gràfic i il·lustrador del Departament de Producte de Vitissimo, a més de músic, i finalment escoltam a Lluís Ballester, doctor en Filosofia i en Sociologia i diplomat en Treball Social.
Recordo les primeres connexions en xarxa, bueno, des del principi, no? Jo estudiava informàtica a Saúl pel 97 i era, recordava els primers Macs connectats allà, que eren molt poc compatibles amb els PCs. Record destacar meva amb aquesta connexió per cable, per línia telefònica, que si estaves connectant no podies, no te podien cridar per telèfon, i me connectava al vespre en un horari on mon pare ja no tenia que rebre cap tipus de telefonada, amb un cable d'aquests de molts metres que anava des del menjador a la meva habitació, que era on tenia l'ordenador. Li donava ús de connectar-me a CRC Chat Hispano, que era un chat que hi havia, on hi havia grups d'amics i bàsicament això, i mirava les primeres pàgines web que podien existir, via Yahoo, entenc, i recordo que quan vam arribar a IMDB, jo que estudiava cine, això devia ser l'any 98, 99, un record, vamos, com una arribada celestial.
Los primeros usos de internet que recuerdo, pues bueno, están por un lado un poco ligados a la música, porque nosotros o yo personalmente utilizaba PC para hacer música, y entonces claro, era más fácil luego enchufarte a internet, claro, y era a través, pues eso, del teléfono. Recuerdo que al principio pues había buscadores, que era una cosa muy interesante, como el de Alta Vista, había aquello de Terra, el correo, hacerme un correo electrónico. Eso es lo que más me llamó la atención, ¿no? Que de repente de una cosa que se hacía tan física como mandar una carta, pues que se pudiera hacer a través de una cosa digital, ¿no? Luego lo siguiente que sí que recuerdo es que en torno al año 2000 cambió muchísimo, muchísimo la cosa, porque es cuando, por ejemplo, aquí en Baleares empezaron a instalar fibra por todas las casas, y pudo llegar el ADSL, hicieron un montón de obras y levantaron toda la ciudad a lo sono, y al final pues, pudimos recibir internet de mucha calidad, ¿no? Y era la época de los portales de internet, ¿no? Donde había foros y había chats como el IRC y otros, y había como mucho intercambio de mucho diálogo, mucha conversación. De repente, de una cosa que antes no había, pues empezaba a haber, ¿no? Y luego, por otro lado, había toda la parte esta libre, ¿no? De lo libre pensadora de los desarrolladores y tal, con todo el asunto que empezaba a haber del Napster, de la música completamente libre, de compartir cosas completamente libres, y que hubiera torrents, y que de repente, pues eso, que hubiera ciertos cambios en la industria de la música y en otras áreas, pero sobre todo la música digital empieza a aparecer a partir de ahí, y esto sí que es una pequeña revolución. De hecho, a partir de entonces, bueno, mucho más adelante, empezó el MySpace y proyectos así que trataban un poco de que fuera un contacto directo entre el artista y el consumidor de la música, ¿no? Cargándose un poco, pues eso, toda la parte de discográficas, industria musical y demás, ¿no? Y a nivel de intercambio de contenido es muy interesante, porque de repente empezamos a ver que faltaban cosas. Pero bueno, en esa misma época también había el 20, luego, mucho más adelante, ya luego el Facebook con los blogs, el Tumblr, las webs personales donde tú ponías ahí tu contenido, ¿no? Y entonces el estallido de las redes sociales, ¿no? Con todo el tema para la música del streaming y todas las cosas que al final han sido, pues bueno, más que una ayuda, una desayuda para toda la industria. Y sobre todo los creadores en general. O sea, lo que ha habido muy diferente entre el principio de internet y lo que podría haber sido y lo que es hoy en día, es que hoy en día nos han trasladado a todos los creadores de contenido, sea de lo que sea, de música, de vídeo, de lo que sea,
toda la parte de marketing, como si nosotros fuéramos las empresas y entonces nosotros directamente dirigiéramos nuestro negocio y tuviéramos que invertir en él. Antes tú estabas haciendo música en tu casa y con tu maqueta ibas a una discográfica y a lo mejor te publicaban. Ahora se trata de que tú tienes que poner mucha pasta para poder ser visible a las discográficas o directamente a tus consumidores, ¿no? Entonces, eso sí que ha cambiado muchísimo, muchísimo.
Sí, yo ya hi era com a professional i realment va ser un descobriment molt positiu. Te diré que jo participava en la instal·lació de Teletesto, d'uns programes de comunicació entre administracions en Teletesto de la Telefònica amb una xarxa d'universitats i realment quan varen descobrir internet no tenia res a veure amb aquella patata que nosaltres estàvem intentant generar. Va ser fantàstic, molt sorprenent, meravellós, encara que s'hagués d'esperar molt de temps. Posteriorment han anat millorant encara. O sigui que jo entenc la sensació que han de tenir els més joves quan descobreixen que hi ha xarxes socials, que hi ha vídeos, que hi ha una manera d'explicar les coses en vídeos molt més atractiva que les explicacions dels seus professors. O sigui que ho entenc perfectament.
I hem escoltat com ens parlaven algun dels convidats de l'IRC, el primer xat, l'origen dels actuals messengers o fins i tot de les aplicacions per a conèixer gent nova. Ens explica com funcionava el vitòleg Benjamí Villoslada.
IRC, o Internet Relay Chat, era un protocol dels primers que ens varen trobar quan ens varen connectar a internet cap allà al 95. Tenies l'HTTP, la web, tenies el POP3 i l'SMTP, que era el correu, tenies el UCNET, que eren el que li deien les news, que eren chats. Bé, eren els fòrums que se fan a les webs ara, es feien amb un software que es deia UCNET, específic per això. I per xatejar, doncs, no hi havia WhatsApp, ni el Messenger, també, que va aparèixer després, ni altres softwares específics per xatejar, sinó que era un estàndard d'internet més, que es deia IRC, i hi havia servidors de IRC, de la mateixa manera que ara hi ha servidors web que els visites i fan coses, doncs, com Facebook, httpfacebook.com, i entres allà i fas coses, doncs entraves amb un navegador específic de IRC, que tenia aquest protocol d'IRC, i entraves amb un servidor. I a les Illes Balears, Catalunya i demés, va triomfar bastant Undernet. I quan entraves al servidor IRC Undernet, tenies una llista de canals, hi havia canals sobre molts de temes i la gent allà de dins xerrava d'aquells temes amb aquest protocol IRC que era text pur i que encara existeix i encara funciona i, de fet, els hackers no van de floritures i de softwares més carregats de bells and whistles, que es diu en anglès, de campanes i sí, de molta decoració, arbres de Nadal, vull dir, tots els programes de xat s'han convertit en arbres de Nadal, doncs és una cosa pura que pots utilitzar en qualsevol màquina amb molta velocitat per xerrar amb gent. I té molts de comandaments perquè permetia controlar els canals, vull dir, hi havia gent que eren els OPS, els operadors del canal, que si algú se desmarxava el podien expulsar. Hi havia formes d'expulsió diferents. Hi havia el ban. El ban era que quedaves banatjat, que ja no podies entrar més en aquell canal. I hi havia el kick. El kick simplement era una potada. Feien una potada i te traien fora perquè t'estaves molestant, no? Llavors, para de molestar, també una potada, i això és un avís perquè facis bonda. I els canals de per aquí, amb parla catalana, varen arribar a tenir 200, 300 persones, que això l'any 98, 99, era tot un èxit. Va ser una forma que vàrem tenir d'entrar en contacte entre gent que avui això ho fas a les xarxes socials. De fet, jo vaig conèixer algú que està en aquesta taula amb un canal d'IRC.
La nostra vida social, laboral o d'estudiant ha canviat de dalt a baix. Ho recordam ara plegats amb Jaume Ripoll Baquer, director editorial, cofundador de Filmin i director de l'Atlàntida Film Fest, amb Tomeu Fuster de Teixits Vicenç, que és un taller tèxtil artesà i familiar fundat l'any 1854 a Pollença, amb Laia Malo, escriptora, traductora i músic, membre del duet d'Electroverse Jansky, i també amb Joan Riera Salom, que és gerent de la plataforma de comerç electrònic UBBox, ubicada a Petra.
Com record la vida abans d'internet? Suposo que diria que més pausada, no? Amb més capacitat de concentració i més paciència. Assaborint més les coses que podíem veure i és així. Perquè aquesta idea, tipus, no vull que soni que abans d'internet tot era millor, en absolut, hi ha moltes coses que són millors ara, però sí que hi ha aquesta idea de quan tenia menys coses podien gaudir d'aquestes.
Jo fa molt d'anys que se fa feina a Teixit Vicenç i he passat per tot aquest procés. A nivell personal, el principal és la desconnexió que podies tenir abans. Que la tecnologia no té així viure, ho present. Jo suposo molt de vosaltres, vos heu passat el mateix, perquè estàs disfrutant un moment, i tens un WhatsApp, si hi ha bona notícia o mala notícia, i te desvia d'aquell moment que tu estàs lliurint. Això per jo és una de les coses que me molesten a la vida així quotidiana. Tot i s'ha de fer un bon ús de la tecnologia amb uns horaris, per un bé mental i de les relacions humanes. Ja me record que quan tenia les meves vacances, les úniques maneres de que contactessin era a través d'un fax o un telèfon. Per tant, tampoc no hi havia mòbil. Ara, potser jo ara ho estic comparant, no? I te fes un viatge i era una desconnexió total, perquè si t'havien de telefonar o telefonaves d'una cabina telefònica, o quan va començar el tema de correus, te connectaves com amb un modem, record, per connectar en un correu i contestar de 4 o 5. No és aquesta connexió que tenim ara continua tan ràpida. Per tant, hi ha una part més de desconnexió, que abans la tenia i ara no la tenc. Però hi ha l'altra part bona, que aquesta part que tens de no desconnexió fa que te puguis moure més, també. Perquè te pots moure per tot sense aquest tipus de passar pena ni de problema. De l'altra manera, vis d'estar més subjecte en un negoci. T'estitxaran des d'un sector de la part de direcció, de gestió. Perquè, clar, evidentment, que si estàs fent feina de cara al públic, no crec que hagi canviat molt.
Jo la meva vida abans d'internet, la veritat és que la recordo molt més relaxada. I també la recordo, en certa manera, més intel·ligent. Em fa molt la impressió que ara tenim a l'abast tot de coneixements, de curiositats, que després la meva memòria no és capaç d'absorbir. Mentre que abans, doncs, tinc la impressió que acumulava, diguéssim, més aprenentatges o més coneixements. Tinc un exemple bastant clar, que és el de l'ús de Google Maps. Abans que existís aquesta aplicació, jo sempre anava amb mapes a la butxaca, d'allà on em trobés, i més o menys doncs, aprenia a orientar-me a través doncs, de l'observació del paisatge urbà, edificis, noms de carrers, etc. I amb l'aparició de Google Maps no només he perdut aquesta traça per orientar-me en ambients urbans, sinó que també es perd, trobo, un altre moment comunicatiu, que és aquell de demanar indicacions per anar a alguna banda, que sempre deriva doncs, amb que t'expliquin coses d'aquell lloc concret que desconeixies o fins i tot iniciar relacions humanes. I em sap molt greu, intento no utilitzar gens el Google Maps perquè trobo que això que em fa perdre una espècie de intuïció o també de memòria del que és el paisatge de la ciutat, que crec que és molt important. Penso que gran part del problema que tenim ara amb la construcció del paisatge urbà i aquesta mena de rèpliques de les ciutats, no? Que totes de cop esdevenen iguales, més o menys, crec que també té a veure amb això, amb que com que quan caminem hem deixat d'observar el paisatge que recorrem, doncs ja no ens importen aquestes agressions visuals d'això, no? De franquícies, de cartells amb faltes d'ortografia, d'espoli, diguéssim, del que és l'arquitectura o el mobiliari urbà. Totes aquestes coses, crec que això, com que no les fem servir de referent, com que no les observem, doncs ens han deixat de preocupar i per tant, han deixat també de formar part de la nostra identitat.
Jo penso que era més dura si ho pensàvem des de la vessant física de la persona humana. Des de la vessant psíquica de la persona humana i psicològica no era tan dura com ara. Ara hi ha moltes persones que tenim problemes per coses que no tenen res que veure en la vida dura física, sinó en la vida dura de tenir aquesta angoixa, de tenir aquesta cosa que sempre s'estrès i sempre tot va tan aviat que jo crec que la vida dura d'avui en dia és per administrar i aprendre a administrar aquesta angoixa psíquica i psicològica que tenim avui en dia. Que si ho aprenem a fer, jo crec que és molt bo, però la comparació que jo faria amb un temps és aquesta, no? Un temps, fèiem feina de sol a sol, però anàvem a ballar al vespre. I ara, tot el dia mos angoixam i llavors al vespre no tenim ballera.
No? Els estius i les vacances, les trobades amb els amics, tampoc no tornaran a ser com eren abans. Sentim ara Tomeu Fuster, de Teixits Vicenç.
Ja m'agradava molt això de quedar amb els amics, perquè només els podies connectar via telèfon. I normalment, segons quines hores, cridaves aquí seva i no eren. Què feies? T'anaves a fer una volta. I quan feies aquella volta, era una aventura, perquè anaves a cercar-los en un lloc que tu te pensaves que serien, però sempre trobaves qualcú. A millor cercaves en Pere i trobaves en Joan, i jugaves amb en Joan. I aquesta espontaneïtat, pues, ara no, tampoc no la tenim. I també és molt agradable, això de viure una mica així, que sigui espontània, que sigui més aventura.
I per anar a festejar?
Sí, això puc contar una neta de quan vaig conèixer la meva parella. Jo ja li estava xerrant de tecnologia, i ja li posava en valor la tecnologia i ja estava en contra, no? I ja li deia, estava molt bé el de correu, perquè podies enviar un correu, i era com més immediat, i ella que li agradava més les cartes. I jo el que vaig fer és enviar-li una carta per postal ordinari, perquè era amb ella tal dia. I clar, ja li vaig enviar aquella carta, tal dia em vaig presentar a un cafè, i no se va presentar. Suposo que se va oblidar, perquè la carta va arribar, després la data que vas quedar, i és com una no sé, és com una data que va en relació amb el que me demanes, no? Que va ser molt graciós. En canvi, amb un correu, amb un WhatsApp, tot d'una és molt fàcil, no? Quedar, doncs, molt urgent, és a dir, la gent jove ja ho veig, està utilitzant molt WhatsApp per festejar. Però bé, ja m'agrada més no utilitzar la tecnologia. Què fue el King Kong de los psicoanalistas y el jazz? ¿Qué fue del siglo XX? ¿Qué fue del Dada, del Big Bang y del no pasarán? Ya se han quedado atrás.
Internet, l'ull que no es tanca. De la quarta revolució industrial a la distopia, amb Mònica Borràs. Informació, actualitat, entreteniment.
El dia no ens conformam en contar-te què passa. Volem explicar-te per què i com.
De dilluns a divendres a les 9,
volem fer preguntes i cercar respostes.
El dia, amb Maria Ferrer, a IB3 Ràdio. Internet, l'ull que no es tanca. Una anàlisi sobre la colonització tecnològica del món, amb Mònica Borràs. Buena gente, niños, niñas y pecadores varios. Hace tiempo ya que comenzó la cuenta atrás. No hay vuelta atrás. El pasado es pasado y lo que viene no se sostiene por ningún lado. En aquest dia es parla molt de les possibles conseqüències d'una possible apagada energètica i, per tant, també tecnològica i digital.
Però fa uns mesos, quan ho plantejàvem als nostres convidats, els semblava una pregunta més aviat inesperada i relacionada amb la ciència-ficció. Sentirem ara les opinions, en primer lloc, de Llorenç Valverde, catedràtic de Ciències de la Computació i d'Intel·ligència Artificial de la UIB, i també Anna Espina, promotora cultural a FONART i membre de la direcció artística de l'Associació Cultural Alternatilla, i a Luis Arcadio Rodríguez de Boves, realitzador audiovisual, dissenyador gràfic i il·lustrador del Departament de Producte d'Habitissimo i Músic.
Si hi és una pegada tecnològica, no sé, jo m'imagino, m'acosti, imagina-me el que podria passar si hi és una pegada, per exemple, de llum, no hi és energia elèctrica. Ja ho hem vist qualque vegada amb incidents anys enrere, en baveries grosses que han deixat segons quines regions, segons quines parts de grans ciutats sense ser elèctric. És terrible. Què passa? Que ara mateix aquesta opció la veig complicada. La veig complicada perquè no només tenim la xarxa d'accés de fils o fibra, també hi ha el sistema d'accés a través de 4G i el 5G que està arribant. És a dir, que se me fa difícil. A veure, si se produeix aquesta situació, tenim molts més problemes antes, que més greus, que aquest de no tenir accés. Vull dir, quan arribar a que no tenir accés, voldria dir que venim d'una situació molt més greu que pròpiament que pugui imaginar, se pugui imaginar no tenir accés. No sé si m'he explicat, també, això.
Perfectament.
Hombre, sobrevivimos a todo. Y aparte, justamente me haces esta pregunta cuando estamos inmersos en el año 2 de este año en que lo inimaginable ha pasado y estamos aquí vivitos y coleando y aún no estamos locos del todo. Un poquito locos sí, pero en medio no. O sea, nadie, si nos hubiesen hecho la pregunta de la pandemia hace un año, hubiésemos dicho, esto es imposible y no lo superamos. Y el apagón tecnológico, antes de la pandemia te hubiese dicho, catastrófico, y ahora lo veo menos catastrófico porque veo que somos mucho más resilientes al mundo y a las grandes pruebas que nos hace el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sería algo bastante brutal, nos quedaríamos como sin saber qué hacer, porque esto de que no tener wifi o no tener acceso a internet cuando nos pasa, nos encontramos bastante perdidos, pero bueno, saldríamos adelante y enseguida encontraríamos la forma de enredarnos los unos con los otros, ¿no? Y de buscar otra forma de redes, y bueno, crecerían nuevas formas, y bueno, todo se ajusta y se reajusta, ¿no?
Pues yo creo que el caso de un apagón tecnológico es un caso muy interesante, ¿no? Pero sería un caos total. Sería como en todas estas películas de ciencia ficción que veíamos a principios de los 80, que de repente pues todo estaba controlado por ordenadores, se iban a la porra y pues era un caos social. Pues imagínate si se te apaga el teléfono y no puedes tener redes sociales en varias horas, se te agria el carácter, pues imagínate si a nivel mundial no hay internet. Esto sí que sería una magia. Sería interesante. De todas formas, también es una cosa y una reflexión que yo últimamente hago porque, bueno, porque ahora me he vuelto a aficionar al tema de los cassettes y la música muy analógica y muy así. Y me resulta curioso, ¿no? También el poder estar desconectado es como un pequeño lujo hoy en día. Hoy en día que estamos tantísimas horas conectados al ordenador, a las redes sociales y todo, ¿no? Para desintoxicarte un poco, utilizar un Walkman en vez de Spotify para escuchar música es bastante extraño. Yo lo he hecho últimamente de irme a pasear por Palma con un Walkman y no te diré yo que no he sacado un par de veces el Walkman para hacer una foto, porque ya no estamos acostumbrados a eso, a utilizar las cosas para lo que son, a tratar las cosas de otra manera y al tener que estar todo el rato conectados. O sea, vamos, yo, y hace no tanto tiempo, esto de irte a la península sin un mapa, ni un GPS, ni nada, con un coche alquilado en medio de la península y preguntar a la gente dónde vas, pues hoy en día ya no te lo imaginas eso. Coges directamente el teléfono, el Maps, para ver a ver dónde estás y dónde tienes que ir. Y esto es algo que ya ni nos planteamos, ¿no? Entonces, esto sí que es verdad que si hubiera un apagón tecnológico, imagínate, ¿qué haríamos? Como en los 90.
I afegim dues reflexions més sobre aquesta apagada tecnològica. Escolta'm, Pau Andreu Sitjà, professora de Pilates i col·laboradora literària, i a Jaume Ripoll Baquer, director editorial i cofundador de Filmin i director de l'Atlàntida Film Fest.
He de dir que en cas d'apagada tecnològica crec que seria una persona molt feliç, molt feliç, perquè... A veure, a part de que mos ha dit moltes coses, jo crec que una bona apagada tecnològica durant un temps, però no dos dies, com a vegades passa, que fa poc varen caure moltes xarxes de cop, no? Instagram, Facebook i WhatsApp. Crec que seria necessari que hi hagués aquesta apagada tecnològica durant mesos, diria, i tornar a mirar-nos més, a tenir més fisicalitat, no perdre una miqueta aquesta virtualitat, no? Per jo seria meravellós, meravellós. O sigui que endavant aquesta apagada tecnològica.
Què faríem apagada tecnològica? Mirau el col·lapso. Crec que és la resposta més fàcil que si enviï el col·lapso i es pot fer una idea. El col·lapso està Filmin, clar.
De tota manera, hi ha qui veu també la part positiva de tornar al món així com era abans d'internet, sobretot de cara als més joves que no han conegut la vida com era abans. Escoltam a Lluís Ballester, doctor en filosofia i en sociologia i diplomat en treball social.
Guanyarien experiències que per molts serien sorprenents. Fer una paella sense mirar YouTube. Ara probablement hi hauria gent que no sabria, no? Com tu dius, perquè no tenen aquesta experiència d'enfrontar-te, recordant o tal. Bé, seria molt interessant observar com tindrien experiències molt més intenses. Mira, fent grups de discussió per tota Espanya, ens hem trobat gent molt curiosa. Per exemple, gent que deixa d'anar d'excursió. Per tot, a puestos fantàstics, però que prefereixen passar un diumenge fent videojocs i després internet i vídeos i tal. I dius, ostres, t'estàs perdent unes experiències d'una intensitat. No, què va, és molt avorrit, és molt cansat, és molt... Sorprenent, no? Si estiguessin forçats a tenir aquestes experiències, probablement les redescobririen i les redescobririen en plaer.
Però en podem fer encara més reflexions sobre com ens ha canviat la vida i sobre si podem recuperar part de la nostra vida predigital i agafar només allò que necessitam de la xarxa. Escoltam a Luis Arcadio Rodríguez de Boves, realitzador audiovisual, dissenyador gràfic i il·lustrador del Departament de Producte d'Habitissimo i Músic, i també Anna Espina, promotora cultural a Fonart.
Yo, y hace no tanto tiempo, esto de irte a la península sin un mapa, ni un GPS, ni nada, con un coche alquilado en medio de la península y preguntar a la gente dónde vas, pues hoy en día ya no te lo imaginas eso.
Internet lo que nos ha puesto es un poco a todos las pilas de que no se puede parar el... ¿Sabes? No, yo no creo que haya, o sea, no soy nostálgica en el sentido de pensar que antes era mejor. Como te digo, a todas las cosas y a todos los avances le veo su cosa positiva y su cosa negativa. Y lo que sí veo es que creo que es posible seguir combinando los dos mundos, ¿no? Es posible.
¿Qui som? Jo què sé? Necessit per ti. De què m'anirà bé? ¿Qui som? Tu sabràs.
Recordem que les grans corporacions ens volen enganxats i connectats a la xarxa durant tot el temps, però és possible trobar un equilibri entre els dos mons, el físic i el virtual, que ens permeti ser més feliços. És feina nostra i també la nostra responsabilitat prioritzar el nostre benestar en un món que no s'atura de canviar i d'avançar.
Acabam amb les declaracions de Laia Malo, escriptora, traductora i músic, membre del duet d'Electrovers Jansky, i amb Anna Espina, que és promotora cultural a Fonart i membre de la direcció artística de l'Associació Cultural Alternatilla.
I definitivament jo no sóc més feliç amb tecnologia. Sóc igual o menys feliç? Bé, el tema de la felicitat és una mica, ja ho sabem, ambigu i també molt connotat, però sobretot sí que diria que visc menys tranquil·la amb tot aquest món digital i d'internet. Per tant, no és que em vegi fent d'eremita i anant-me'n al camp i diguéssim desconnectant de la societat, però sí desconnectant de la societat digital o virtual.
Sí, es como hay que ver esas dos cosas, o sea, no todo lo pasado es mejor y no todo lo presente o hacia dónde parece que nos encamina el futuro es mejor. Yo creo que tenemos que ir probando, que tenemos que ir estando abiertos, y si la tecnología avanza, ¿por qué no utilizar de ello? Pero al mismo tiempo siendo críticos con ello y yendo corrigiendo, y ya te digo, y recuperando todo lo del pasado que es útil y que se puede hacer, que se pueda seguir utilizando, que todo es utilizable, pues lo mismo, ¿no? Sobre todo es un poco, no sé, hay que reinventarse, hay que mirar siempre adelante, ¿no? Es como cuando cruzas una calle, no hay que mirar atrás, hay que mirar a los dos lados y al esto, pero no olvidarte de lo que tienes detrás, eso tampoco.
Internet, l'ull que no es tanca, de la quarta revolució industrial a la distopia, amb Mònica Borràs.